Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els Mossos d'Esquadra troben un cadàver que podria ser el de la dona de 49 anys desapareguda a Terrassa l'agost passat dins la casa on vivia amb la seva parella, Montse Manent.
La policia ha detingut aquest matí l'exparella de la víctima com a principal sospitós del crim. L'home sempre havia mantingut que la víctima va marxar de casa després d'una baralla, però fa pocs minuts que s'ha localitzat un cadàver a l'habitatge.
El Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia, identifica el policia que va disparar la bala de goma a Roger Espanyol l'1 d'octubre.
Ho han aconseguit gràcies a imatges i vídeos de mitjans de comunicació i de la ciutadania. L'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, ha destacat la importància de la identificació.
És la primera vegada que en un cas de bales de goma a l'estat espanyol podem identificar l'autor del tret. No havia passat mai. Sempre hi havia el joc constant i l'encobriment constant dels agents, que hi havia el dubte de si podia ser un, si podia ser dos, si podien ser tres. Ara, per primera vegada, estem apuntant a una persona concreta.
Manuel Vall serà regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona malgrat el trencament amb Ciutadans. L'exprimer ministre francès ha carregat contra el partit taronja.
Valls acusa Ciutadans d'atiar la tensió i el conflicte, així com de pactar amb l'extrema dreta, i ha tornat a justificar el seu vot favorable a la investidura d'Ada Colau.
Ciudadanos se dice liberal, progresista y europeísta, pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea. ¿Es la señora Colau la mateixa cosa que el señor Maragall? No. Ignorar això és absurd o mentir.
Arxivada la causa per prevaricació contra l'antic govern de Sabadell per haver fiscalitzat el contracte de l'empresa de neteja Esmatza.
El jutge n'ha ordenat l'arxivament en considerar que l'actuació de l'exalcalde Matías Serracant i altres membres de l'Ajuntament va ser del tot legal.
Ràdio Sabadell, Marc Serrano.
L'exalcalde de Sabadell, el cridaire Matías Serracant, ha llegit alguns fragments de la interlocutòria per mostrar-ho, per exemple, que no es volia anul·lar el contracte de forma unilateral i que el procés de municipalització era correcte.
L'acusació és que nosaltres volíem, diguem-ne, fer tot un procediment per resoldre el contracte adjudicat a Esmatza. Diu, no hi ha indicis de que ho volguéssim fer i si ho volguéssim fer de forma no conforme a dret.
El festival Amb So de Cobla torna a Palamós amb l'objectiu de divulgar el so d'aquest històric gènere musical.
En aquesta tercera edició presentada a Girona hi haurà tres produccions pròpies, entre les quals destaca un concert conjunt d'Obeses i la Copla Berga Jove.
FM Girona, Sisu García.
Un festival que pretén convertir-se en un referent del món de la cobla arreu del país. Adrià Bausó és codirector d'Amb So de Cobla.
Creixem amb propostes que ens arriben, que també és una mica el sentit de la creació d'aquest festival, no? Motivar els creadors del nostre país a que escriguin, arrangin, facin propostes noves amb so de cobla.
El Festival de Música de Tarragona arriba a la 19a edició amb un programa de concerts amb artistes de renom, amb Andrea Motis o el grup de Rigui Permanuts, The Penguins.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui com a novetat tenim la formació d'alguns estrats baixos que afecten a hores d'ara trams de la costa, sobretot del sector central del litoral, però que al llarg de les pròximes hores s'estendran a molts punts d'aquests sectors, deixant el cel força ennuvolat en general al final del dia. A banda, tenim núvols als mitjans que van circulant d'oest cap a est i, a més, tenim la formació de núvols d'evolució diurna, zones de muntanya que al llarg d'aquesta tarda no es descartaria que deixessin alguna gotellada cap al Pirineu, sobretot al sector occidental. Pel que fa a la temperatura, Avui valors més alts, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre. En canvi, cap a Ponent i punts de l'extrem nord-est, la temperatura queda més baixa. De cara a demà, la temperatura mínima quedarà més alta, la màxima baixarà lleugerament. En general, en predomini d'aquests estrats baixos o alguns bancs de boira a zones del litoral, més trencats al centre del dia, i nuvolades que creixeran a partir del final del matí a molts punts de l'interior, que deixaran precipitacions localment moderades i amb tempesta, sobretot a punts del quadrant nord-oest. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, circulació a aquesta hora punta de la tarda complicada, sobretot a vies properes a l'àrea de Barcelona, però hem de començar destacant avui complicacions sobretot a la C31 a Sitges, fins a 7 quilòmetres de cues en els dos sentits a causa d'un accident que ha provocat problemes de circulació en aquest punt. A banda, vies més properes a Barcelona, també carregades, com per exemple la C32 amb cues a Sant Boi en direcció Barcelona, també altres punts com la B23 amb aturades a Sant Feliu de Llobregat d'entrada a l'Avinguda Diagonal i al Papiol per anar cap a Tarragona. La B24 també amb lentitud a Vallirana en direcció Vilafranca del Penedès. Quas també a la 2 a Sant Joan d'Espí en sentit nord i també a Jorba en direcció Lleida a causa d'unes obres. Les rondes també força plenes aquesta la tarda, sobretot la B en direcció Trinitat, i compta també si ha de circular per la C58, aquí veiem per càmeres lentitud a Montcada i Reixac i Sabadell en direcció sud i també a Sant Quirze per anar cap a Manresa. La C-17 també força carregada al tram de Parets i Mollet en direcció Barcelona. Això és tot, molt bona tarda.
La gran traviata dels nostres dies, Ekaterina Bakanova, arriba al Festival de Peralada per donar vida a l'heroïna de l'òpera de Verdi. Un repartiment de luxe amb l'orquestra del Liceu per a l'estrena d'una nova producció de Paco Azorín, en què la llibertat de la dona pren el protagonisme. Una nit que no oblidaràs mai. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els Mossos d'Esquadra troben un cadàver que podria ser el de la dona de 49 anys desapareguda a Terrassa l'agost passat.
El cos l'han trobat a dins de la casa on la desapareguda vivia amb la seva exparella. La policia ha detingut l'home aquest matí com a principal sospitós del crim. El sospitós sempre havia mantingut que la víctima va marxar de casa després d'una baralla.
De seguida ampliarem aquesta informació amb l'última hora des de Ràdio Municipal de Terrassa, però abans, cop policial contra el tràfic de drogues al Baix Llobregat. Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa que es dedicava al cultiu i venda de marihuana. Hi ha 6 detinguts per ara i s'ha fet escorcolls a diversos habitatges del barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat i a Abrera. Ràdio Abrera, Anabel Gómez, bona tarda.
Bona tarda. 6 persones han estat detingudes aquest matí en un ampli operatiu policial contra el tràfic de drogues, principalment marihuana, dut a terme de forma conjunta per més de 300 agents dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat i a l'urbanització de Can Amat d'Abrera. En total s'han fet mitja dotzena d'entrades i registres simultanis per desarticular un grup criminal acusat d'un delicte contra la salut pública. La investigació, que segueix oberta fa 4 mesos, ja ha permès posar al descobert 2 grans plantacions de marihuana. Per part de la policia catalana, el dispositiu ha estat coordinat per la Divisió d'Investigació Criminal i han participat en ell agents de la Brigada Mòbil, el Grup Especial d'Intervenció, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, així com de les àrees de Seguretat Ciutadana, Subsol, Canina i Policia Científica.
El Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia, ha identificat el policia que va disparar la bala de goma a Roger Espanyol davant l'escola Ramon Llull de Barcelona l'1 d'octubre de 2017. Ho han aconseguit gràcies a imatges i vídeos de mitjans de comunicació i de la ciutadania. Roger Espanyol ha perdut la visió de l'ull per l'impacte de la bala, que està prohibida a Catalunya. El Centre Irídia demanarà que s'imputi al seu superior immediat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. L'associació Irídia ha dedicat 1.800 hores, l'equivalent a 75 dies, a fixar-se en els detalls dels vídeos. Han mirat els policies des de diferents angles i n'han examinat detalls. L'estatura, la gorra a la cintura, que no duia genolleres, els guants lligats a l'esquena. I amb un programa informàtic de mesuraments corporals han apuntat l'autor del tret que ofereix Roger Espanyol. L'advocada Anaïs Franquesa ha destacat la importància de la identificació.
És la primera vegada que en un cas de bales de goma a l'estat espanyol podem identificar l'autor del tret. No havia passat mai. Sempre hi havia el joc constant i l'encobriment constant dels agents. Ara Per primera vegada estem apuntant a una persona concreta.
Irídia ha demanat que s'imputi també al cap superior de la gent perquè asseguren que ordena continuar disparant les persones que ajuden Roger Espanyol quan ja és ferit a terra. L'escopeter va declarar com a investigat davant el jutge. Va assumir haver disparat bales de goma, però va negar haver-ho fet contra Espanyol.
Recuperem ara la notícia de portada. Com dèiem, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver que podria ser el de la dona de 49 anys desapareguda a Terrassa l'agost passat. El cos l'han trobat a dins de la casa on la desapareguda vivia amb la seva exparella. La policia ha detingut l'home aquest matí com a principal sospitós del crim. El sospitós sempre havia mantingut que la víctima va marxar de casa després d'una baralla. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos haurien trobat aquesta mateixa tarda el que serien les restes d'un cadàver en el jardí del número 80 del carrer Volta de Terrassa. Durant tot el dia, els investigadors han estat buscant amb un georradar les restes de la dona desapareguda el passat mes d'agost, Mònica Borràs. Amb la presència del que havia estat el seu excompany ara detingut, els Mossos han registrat la finca que havien compartit quan eren parella i després d'haver deixat la relació. Els investigadors portaran ara les restes a investigar per determinar si realment es tracta de la dona desapareguda, ara fa 10 mesos a la ciutat. El mateix sospitós Jaume Badiella va ser qui va denunciar la desaparició el passat 7 d'agost quan la dona tenia 49 anys. Tots dos havien compartit aquest pis del barri de Can Aurella tocada a la Masia Freixa. Les investigacions se centraran ara en la identificació del cadàver, en com es van produir els fets i quina implicació hi té l'únic acusat. Els investigadors treballen amb la hipòtesi d'un possible homicidi dins de l'àmbit de la violència de gènere. El jutjat de violència de gènere número 1 de Terrassa ha decretat el secret de sumari. Nombrosos mitjans de comunicació han estat fent guàrdia durant tot el dia davant de la finca a l'espera d'un tràgic desenllaç que finalment s'ha produït. Mònica Borràs va desaparèixer el passat 7 d'agost amb 49 anys, un cas per al qual els Mossos havien demanat la col·laboració ciutadana.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En política, Manuel Valls continuarà com a regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, malgrat el trencament amb Ciutadans. Després de la marxa de Celestino Corbacho a la formació taronja, Valls ha atacat amb duresa el partit, a qui acusa de tiar la confrontació a Catalunya per guanyar vots a Espanya. També els ha retret els pactes amb Vox. A més, Valls no es penedeix d'haver votat la investidura d'Ada Colau. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En roda de premsa, Manuel Valls ha anunciat que mantindrà l'acte de regidor. Això, tot i el trencament amb Ciutadans, a qui acusa d'utilitzar com a excusa el vot favorable a Colau per trencar amb ell, quan en realitat ha dit es tracta d'un problema polític.
Ciudadanos se dice liberal, progresista y europeísta, pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea.
Reblant el clau, Valls ha assegurat que Ciutadans viu de la tensió i el conflicte, i del com pitjor, millor. També ha tornat a justificar el seu vot favorable a la investidura d'Ada Colau.
N'estic molt orgullós, perquè és la senyora Colau la mateixa cosa que el senyor Maragall. No, ignorar això és absurd o mentir.
Però Valls també ha aprofitat per llançar el primer dard a l'alcaldessa.
Immediatament hagi reposat un llaç groc a la façana de l'Ajuntament. És lamentable i reprovable. Li demano de treure'l i de respectar l'estat de dret.
Manuel Valls també ha titllat d'incomprensible la decisió de Celestino Corbacho d'anar-se'n amb Ciutadans. Tot apunta que l'expresident de la Diputació de Barcelona amb el PSC tornarà a l'ens provincial, aquest cop de la mà del Partit Taronja.
On es manté per ara el pacte de les forces que van investir la republicana Mireia Ingla com a nova alcaldessa és a Sant Cugat del Vallès. Ingla ha parlat avui per primera vegada dels seus objectius de mandat. La nova alcaldessa assegura que buscarà en tot moment el consens amb les forces que van signar el pacte de ciutat. Cugat.cat, Pau Vázquez.
En una entrevista a Cugat Mèdia, la primera des de que Ingla és alcaldessa, ha assegurat que no perdran el temps amb allò que no estan d'acord, amb els partits que conformaran el govern, Esquerra Més, el PSC i la CUP Procés Constituent, i se centraran en les coses amb què estan d'acord, que són moltes. A més, Ingla ha explicat que estan acabant de tancar el Cartipàs, que estarà llest abans de la festa major i que tindrà una tinença d'alcaldia dedicada a la transparència. Serà un govern molt compartit i molt equitatiu, ha explicat Ingla, entre les tres forces que el formaran.
Perquè venim aquí a fer política local, doncs en el moment en què es portin al ple determinades decisions en un sentit o en un altre, el ple votarà. I els acords del ple, aquest govern es compromet i aquest alcaldessa a complir-los.
Ingla també ha anunciat que es reunirà amb el santcugatenc Raül Romeva en presó preventiva pel cas de l'1 d'octubre aquest divendres i li explicarà aquest pacte de ciutat.
A la resta del territori continuen configurant-se els cartipassos municipals, especialment allà on s'ha aconseguit majoria absoluta. Esquerra Republicana no ha tingut problemes a Palamós per aprovar el nou govern municipal, que quedarà organitzat a partir d'ara en dues grans àrees. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
En relació al mandat passat, el govern municipal de Palamós passa de tenir 8 regidors entre els grups d'Esquerra i Convergència a una majoria més àmplia de 10 regidors, tots de la formació republicana. Això permet una redistribució de les àrees amb un perfil més específic. Lluís Puig, alcalde de Palamós, ho ha explicat avui.
Això ens permet doncs, fer canvis organitzatius, tant en a nivell del repartiment doncs, delegacions que puc fer en els regidors, com també de canvis organitzatius que pensem que ens permetran millorar doncs, la funció d'equip de govern que vam tenir en el passat mandat.
El nou cartipàs municipal atorga el mateix Lluís Puig la gestió de l'àrea d'urbanisme. També separa turisme i promoció econòmica i cultura i patrimoni buscant una gestió més transversal. Amb aquest mateix objectiu, totes les regidories estaran coordinades per dues grans àrees, territori i entorn, i atenció a les persones. En les pròximes setmanes es convocarà un ple municipal extraordinari que validarà el cartipàs que s'ha presentat avui.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La plataforma Aturem la incineradora de Juneda a les Garrigues denunciarà la Generalitat per permetre que la planta de tractament de purins Tracjussa pugui treballar a partir de la crema de residus urbans. Amb el suport d'Itzena també pensen fer accions de protesta i presentar al·legacions. Ho ha ullei de ràdio, Anna Martín.
L'entitat ecologista Ipcena ha alertat que aquesta crema de residus urbans podria suposar un risc per a la salut dels veïns de l'entorn de la incineradora. El portaveu d'Ipcena, Joan Vázquez, ha explicat que la Generalitat no hauria d'haver aprovat aquesta resolució.
Esgotarem el temps i demostrarem que això és una farsa, que això és un acte de prepotència, d'abús de poder. No oblidarem mai que en aquest cas el Parlament va aprovar una moció en la Comissió de Medi Ambient amb aportació, en aquest cas, del PDeCAT en aquell moment, en la qual es deia que el govern impulsaria sistemes de crema de residus en les plantes de purí. Però si hi havia algun problema és exclusivament sobre les plantes de purí. I justament és el que es fa aquí.
Vázquez també ha recordat que el passat 5 de juny el govern va declarar situació d'emergència climàtica i que aquest projecte no ajudarà a reduir els gasos d'efecte hivernacle.
I encara en clau mediambiental, l'ofensiva de l'assemblea Aturem BCN World i l'entitat ecologista JAPEC per aturar definitivament aquest polèmic projecte urbanístic plantejat des de 2012 a la ciutat de Tarragona. Els opositors denuncien que tant la Generalitat com l'Institut Català del Sòl estan ultimant un acord per comprar els antics terrenys de la Caixa per més de 120 milions d'euros. Una compra que seria el pas previ per acabar construint en aquesta zona un resort de casinos. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
La possible compra dels terrenys per part d'Incasol sempre havia estat negada per part de l'anterior gerent de l'Institut, Damià Calvet. Tot i això, Aturem Barcelona World assegura que ara l'acord es troba en l'última fase i que aviat podria passar a ser un acord de govern. Des de l'Assemblea consideren que la compra del terreny seria molt greu perquè suposaria una intromissió del sector públic en una inversió que, diuen, hauria de ser estrictament privada. Joan Pons, portaveu de la plataforma, explica que si s'aprova l'acord de govern, emprendran accions legals.
Resulta bastant estrany i sorprenent que l'Incasòl, promotor o l'impulsor i fins i tot redactor del pla director urbanístic, alhora sigui ara el propietari dels terrenys. No deixa de ser una qüestió jurídicament interessant i que voldrem explorar si això doncs contravé o no algun tipus de normativa.
Aquesta nova qüestió econòmica es suma al debat turístic del model de la Costa Daurada o l'impacte ambiental que pot arribar a suposar si el resort de casinos s'acaba efectuant.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Arxivada la causa per prevaricació contra l'antic govern de Sabadell per haver fiscalitzat el contracte de l'empresa de neteja Esmatza. El jutge n'ha ordenat a l'arxivament en considerar que l'actuació de l'exalcalde Matías Serracán i altres membres de l'Ajuntament va ser del tot legal. Ràdio Sabadell, Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda. Una instrucció en què el jutge es posiciona al costat dels querellats i defensa totes les decisions polítiques i tècniques que s'han pres en relació al contracte d'Esmatza i el seu presumpte incompliment. L'exalcalde de Sabadell, el cridaire Matías Serracán, ha llegit alguns fragments de la interlocutòria per mostrar-ho, per exemple, que no es volia anul·lar el contracte de forma unilateral i que el procés de municipalització era correcte.
L'acusació és que nosaltres volíem, diguem-ne, fer tot un procediment per resoldre el contracte adjudicat a Esmatza, diu no hi ha indicis de que ho volguessin fer I si ho volguessin fer de forma no conforme a dret. En tot cas, l'auto també diu que aquesta decisió, la de la municipalització del servei, seria una decisió legítima que el consistori pot adoptar.
Alhora nega, tal com afirma Esmatza, que els exregidors pressionessin els tècnics municipals i prevariquessin. Un munt d'arguments que la Crida utilitza per sostenir que la querella era per intimidar.
Segueix la polèmica pels desnonaments a Badalona. Ja fa 3 setmanes que les famílies desnonades acampen al carrer en senyal de protesta per la inacció del govern municipal. Aquesta setmana una nova família s'ha sumat als acampats davant de l'oficina local d'habitatge. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Bona tarda. Tot i el suport de les entitats, les famílies han passat moments molt difícils al carrer. Alguns membres de la plataforma antifeixista de Badalona ja han passat alguna nit amb els acampats, però la companyia no és suficient per fer front al problema que suposa viure al carrer. Escoltem Harmonia Díaz, portaveu de la plataforma d'afectats per la crisi.
El balance es duro, ¿vale? Las familias, vivir en la calle no es una situación agradable para nadie, sobre todo cuando hay menores. Y bueno, gracias que al apoyo de la PAC, ¿no? Y que entre todas nos damos apoyo y solidaridad, pues lo llevan algo mejor.
Amb el final del curs escolar, el panorama no es presenta millor pels acampats. Els nens en edat escolar passaran l'estiu al casal La Salut Alta i els més petits amb les seves mares al carrer.
En cultura, Palamós tornarà a acollir amb So de Cobla el festival que va néixer amb l'objectiu de divulgar el so d'aquest històric gènere musical més enllà de les creacions més clàssiques. En aquesta tercera edició, que s'ha presentat avui a Girona, hi haurà 3 produccions pròpies, entre les quals destaca un concert amb Obeses i la Cobla Berga Jove. FM Girona, Siso García.
Un festival que pretén convertir-se en un referent del món de la cobla arreu del país. Adrià Bausó és codirector d'Amb So de Cobla.
Creixem amb propostes que ens arriben, que també és una mica el sentit de la creació d'aquest festival, no? Motivar els creadors del nostre país a que escriguin, arrangin, facin propostes noves amb so de cobla.
Com és habitual, el festival continuarà acostant la música moderna a través del so de cobla. En aquest sentit, un dels concerts més trencadors serà el que protagonitzaran Obeses, la cobla Berga Jove i el cor d'Obeses, un espectacle on s'interpretaran peces icòniques del grup arranjades per l'ocasió, a més de peces que formen part del repertori clàssic de la sardana. Altres produccions del festival seran l'actuació de Big Cat, de música llatina, i el concert de Llibert Fortuny amb la banda que s'ha anomenat Electrocopla Sound, unes propostes que sumen a la resta de concerts i que busquen atreure un públic no habituat a aquesta música.
El Festival Internacional de Música de Tarragona arriba a la 19a edició. El certamen organitzat per l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona arrenca amb un programa de concerts amb artistes de renom, com Andrea Motis o el grup de Rigui per Xics, The Penguins. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
El programa de concert tindrà diversos estils i intèrprets molt diversos, com és el cas del gènere Rigui, com a espectacle familiar a partir de 8:15 del vespre fins al gènere del rock and roll amb el quintet de metal Black Tubras i de la banda Grau Professional del Conservador. Escoltem el coordinador del Festival Internacional de Música, Jordi Massip.
I aquests professors doncs, venen amb diferents especialitats, no? I els concerts van una mica també lligats al que són els cursos, perquè dins del festival el que intentem és poder arribar a tots els públics.
La festa de concerts es realitzarà a l'Auditori de la Diputació i seran jornades d'aprenentatge adreçats a estudiants de música de diversos graus i que toquin diversos instruments. Hi haurà prop d'una desena de cursos adreçats a alumnes que vulguin perfeccionar la tècnica i la interpretació instrumental de la mà de professors i solistes de reconegut prestigi internacional.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Porto marxa del Girona.
El club ha arribat a un acord per traspassar-lo a la Reial Societat a canvi de 10 milions d'euros. El jugador murcià deixarà el club després de 3 temporades en què ha jugat 115 partits oficials i ha marcat 29 gols.
FM Girona, Josep Guardiola.
Porto arriba ara a Terres Basques, on firmarà un contracte per 5 temporades. Mentrestant, en deixa enrere una bona trajectòria amb el conjunt gironí, amb qui ha disputat 115 partits oficials, en els quals ha marcat 29 gols. D'aquests 115 partits i d'aquestes 3 temporades, una a segona divisió A, la de l'any de l'ascens, les dues últimes a primera divisió. A més, Porto deixa a caixa, mitjançant el traspàs, un total de 10 milions d'euros, que és, amb molt, la xifra més alta que haurà fet mai el club de Montilivi amb un traspàs. Fins ara, al tope, estaven en el 1,5 milions que el Valladolid va pagar el passat estiu per Rubén Alcaraz i la mateixa quantitat que ja ha començat la passada temporada la Unión Deportiva Las Palmas va pagar per David Timor.
Pep Cavaller deixa el Cornellà després d'11 anys.
L'últim dels jugadors de la generació de l'ascens de segona B del Cornellà marxa. Cavaller ha jugat amb el club del Baix Llobregat més de 300 partits, 141 dels quals a segona B. Va arribar de Ripoll sent juvenil i marxa amb 29 anys. El jugador s'ha compromès amb l'Eivissa per una temporada amb opció a una segona.
El davanter Felipe Sanchón és el primer fitxatge de l'Hospitalet de tercera divisió per la temporada 2019-2020.
El conjunt riberenc incorpora el veterà i experimentat futbolista barceloní que les dues últimes temporades ha defensat la samarreta del Centre d'Esport Sabadell a segona B. L'Hospi fitxa gol i incorpora un jugador que ja va lluir la samarreta del club del barcelonès la temporada 2006-2007, on va jugar 37 partits i va fer 20 gols a la categoria de bronze. Més d'una dècada després, Felipe Sanchón torna al Centre d'Esports l'Hospitalet, un dels rivals a tenir en compte en la lluita per pujar de categoria.
L'egarenc Òscar Sierra, cinquena cara nova del Sant Cristòbal.
El conjunt parroquial ha oficialitzat el seu cinquè fitxatge. Òscar Sierra ha defensat aquesta temporada la samarreta del Vilafranca. El lateral dret de 37 anys és tot un rodamont del futbol català i amb anterioritat va defensar la samarreta de l'Hospitalet, també a tercera divisió, mentre que la segona B ha jugat amb Cornellà, Badalona, Prat, Terrassa o Sabadell, entre d'altres equips.
Tot a punt per la 21a edició de la Granollers Cup.
És el torneig internacional d'handbol base més gran del sud d'Europa. A banda de la capital del Vallès Oriental, també colliran partits les franqueses Canovelles i Vilanova del Vallès.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Infants, la por. No havíem de tenir-ne. Les coses eren dòcils i el temps manyac. A qui li convenia que en tinguéssim? Potser la duíem amb nosaltres, la por. Potser venia de tan lluny que dormia al bressol on han dormit, ingènues les llàgrimes i els riures. Avui caldria que en tinguéssim, de por. Ja no en tenim. Avui, que tot hauria de fer por. Francesc Garriga Barata, dins del llibre Tornar és lluny.
Continguts en xarxa.
Per una persona que no hagi sentit a parlar mai d'un laboratori especialitzat en recerca i assaigs elèctrics d'ultra-alta tensió, com li explicaríem?
Bueno, a veure, diguem-ne que, per donar una idea molt ràpida, el transport d'energia elèctrica és més eficient si es fa a alta tensió. Tothom coneix el cas de la BAT de Catalunya, que ens ha de connectar a França i a la resta d'Europa, que té una tensió de treball entre fases de 400.000 volts. Llavors, el transport d'energia elèctrica a llarga distància és més eficient si es transporta a molt alta tensió. I per tant hi ha una tendència de mercat i tecnològica per incrementar l'atenció i distribució de les xarxes. Llavors, en altres països del món s'està desenvolupant tecnologies de transport a molt més alta tensió que els 400 volts, que tenen el problema de l'impacte visual, l'impacte ecològic, etc. Però és veritat que n'hi ha recerca en marxa per incrementar aquesta tensió de transport. Per tant, si el transport d'energia ha d'arribar als 750.000 volts, als 800.000 volts, fa falta maquinària capaç d'ensenyar i de testejar i de provar, de comprovar l'operació dels equipaments a aquesta molt alta tensió. I, per tant, aquest laboratori capaç d'arribar a 1 milió de volts serà una peça clau per al desenvolupament d'aquestes noves tecnologies.
El POU.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els Mossos d'Esquadra troben un cadàver que podria ser el de la dona de 49 anys desapareguda a Terrassa l'agost passat dins la casa on vivia amb la seva parella, Montse Manent.
La policia ha detingut aquest matí l'exparella de la víctima com a principal sospitós del crim. L'home sempre havia mantingut que la víctima va marxar de casa després d'una baralla, però fa pocs minuts que s'ha localitzat un cadàver a l'habitatge.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Durant tot el dia, els investigadors han estat buscant amb un georradar les restes de la dona desapareguda el passat mes d'agost, Mònica Borràs. Amb la presència del que havia estat el seu excompany ara detingut, els Mossos han registrat la finca que havien compartit quan eren parella i després d'haver deixat la relació. Els investigadors portaran ara les restes a investigar per determinar si realment es tracta de la dona desapareguda ara fa 10 mesos a la ciutat.
El Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia, identifica el policia que va disparar la bala de goma a Roger Espanyol l'1 d'octubre.
Ho han aconseguit gràcies a imatges i vídeos de mitjans de comunicació i de la ciutadania. L'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, ha destacat la importància de la identificació.
És la primera vegada que en un cas de bales de goma a l'estat espanyol podem identificar l'autor del tret. No havia passat mai. Sempre hi havia el joc constant i l'encobriment constant dels agents, que hi havia el dubte de si podia ser un, si podia ser dos, si podien ser tres. Ara, per primera vegada, estem apuntant a una persona concreta.
Manuel Valls serà regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona malgrat el trencament amb Ciutadans. L'exprimer ministre francès ha carregat contra el partit taronja.
Valls acusa Ciutadans d'atiar la tensió i el conflicte, així com de pactar amb l'extrema dreta, i ha tornat a justificar el seu vot favorable a la investidura d'Ada Colau.
Ciudadanos se dice liberal, progresista y europeísta, pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta, de hecho, con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea. ¿Es la señora Colau la mateixa cosa que el señor Maragall? No. Ignorar això és absurd o mentir.
L'agència tributària embarga la cooperativa Oliverera del Baix Ebre fins que no es resolgui el deute de més de 100.000 euros que arrossega l'entitat.
Ja fa anys que la cooperativa passa per dificultats econòmiques i fa només 3 mesos el seu president, Hilario Curto, va ser denunciat precisament per ocultar els comptes.
Canal Terres de l'Ebre, Julià Albesa.
Segons ha tingut accés en exclusiva a Canal Terres de l'Ebre, el passat 27 de maig l'agència tributària va enviar una ordre preventiva d'embargament sobre la finca reclamant 117.000 euros a la cooperativa. Una retenció cautelar de l'immoble per l'impagament d'aquest deute pendent que apareix al registre de la propietat de Tortosa. La cooperativa no el perdrà si paga la xifra exigida. Des de fa anys que la cooperativa Oliverera del Baix Ebre viu una mala maror econòmica.
El festival Amb So de Cobla torna a Palamós amb l'objectiu de divulgar el so d'aquest històric gènere musical.
En aquesta tercera edició presentada a Girona hi haurà 3 produccions pròpies, entre les quals destaca un concert conjunt d'Obeses i a la Cobla Berga Jove.
FM Girona, Siso García.
Un festival que pretén convertir-se en un món de la cobla arreu del país. Adrià Bausó és codirector d'Amb So de Cobla.
Creixem amb propostes que ens arriben, que també és una mica el sentit de la creació d'aquest festival, no? Motivar els creadors del nostre país a que escriguin, arrangin, facin propostes noves amb so de cobla.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui com a novetat tenim la formació d'alguns estrats baixos que afecten a hores d'ara trams de la costa, sobretot del sector central del litoral, però que al llarg de les pròximes hores s'estendran a molts punts d'aquests sectors, deixant el cel força ennuvolat en general al final del dia. A banda, tenim núvols als mitjans que van circulant d'oest cap a est i, a més, tenim la formació de núvols d'evolució diurna, zones de muntanya que al llarg d'aquesta tarda no es descartaria que deixessin alguna gotellada cap al Pirineu, sobretot al sector occidental. Pel que fa a la temperatura, avui valors més alts, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre. En canvi, cap a Ponent i punts de l'extrem nord-est, la temperatura queda més baixa. De cara a demà, la temperatura mínima quedarà més alta, la màxima baixarà lleugerament en general, amb predomini d'aquests estrats baixos o alguns bancs de boira a zones del litoral, més trencats al centre del dia, i nuvolades que creixeran a partir del final del matí a molts punts de l'interior, que deixaran precipitacions localment moderades i amb tempesta, sobretot a punts del quadrant nord-oest. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant que la Nacional 420, a Móra d'Ebre, fa pas alternatiu a causa d'un accident amb un camió implicat. També destacar que hi ha unes obres de l'autovia A2 a Jorba que tallen un carril en sentit Lleida i provoquen 4 quilòmetres de congestió. I pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona encara queden punts amb retencions. Per exemple, en veiem a la C58, a l'altura de Sabadell en sentit nord, i també d'entrada a Barcelona en el tram entre Badia, Ripollet i Nus de la Trinitat. Destacar també la P23 amb aturades a Molins de Rei per enllaçar amb l'autopista P7 al nus del Papiol, a la C32 cues a Sant Boi en direcció a Barcelona, també aturades encara que estarà al cinturó del litoral a l'altura de Cornellà de Llobregat en tots els sentits de la marxa, i perquè fa les rondes, a la ronda litoral es mantenen cues en tots els sentits de la marxa, mentre que la ronda de dalt va força carregada només en sentit Trinitat entre la carretera d'Esplugues i Horta. De moment això és tot des de Sala Catalana de Trànsit. Bona tarda.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver que podria ser el de la dona de 49 anys desapareguda a Terrassa l'agost passat. El cos l'han trobat a dins de la casa on la desapareguda vivia amb la seva exparella. La policia ha detingut l'home aquest matí com a principal sospitós del crim. Ell sempre havia mantingut que la víctima va marxar de casa després d'una baralla. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos haurien trobat aquesta mateixa tarda el que serien les restes d'un cadàver en el jardí del número 80 del carrer Volta de Terrassa. Durant tot el dia, els investigadors han estat buscant amb un georradar les restes de la dona desapareguda el passat mes d'agost, Mònica Borràs. Amb la presència del que havia estat el seu excompany ara detingut, els Mossos han registrat la finca que havien compartit quan eren parella i després d'haver deixat la relació. Els investigadors portaran ara les restes a investigar per determinar si realment es tracta de la dona desapareguda, ara fa 10 mesos a la ciutat. El mateix sospitós Jaume Badiella va ser qui va denunciar la desaparició el passat 7 d'agost quan la dona tenia 49 anys. Tots dos havien compartit aquest pis del barri de Can Aurella tocada a la Masia Freixa. Les investigacions se centraran ara en la identificació del cadàver, en com es van produir els fets i quina implicació hi té l'únic acusat. Els investigadors treballen amb la hipòtesi d'un possible homicidi dins de l'àmbit de la violència de gènere. El jutjat de violència de gènere número 1 de Terrassa ha decretat el secret de sumari. Nombrosos mitjans de comunicació han estat fent guàrdia durant tot el dia davant a l'espera d'un tràgic desenllaç que finalment s'ha produït. Mònica Borràs va desaparèixer el passat 7 d'agost amb 49 anys, un cas per al qual els Mossos havien demanat la col·laboració ciutadana.
Cop policial contra el tràfic de drogues al Vall Llobregat. Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa que es dedicava al cultiu i venda de marihuana. Hi ha 6 detinguts per ara i s'ha fet escorcolls a diversos habitatges del barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat i Abrera. Ràdio Abrera, Anabel Gómez, bona tarda.
Bona tarda. 6 persones han estat detingudes aquest matí en un ampli operatiu policial contra el tràfic de drogues, principalment marihuana, dut a terme de forma conjunta per més de 300 agents dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat i a l'urbanització de Can Amat d'Abrera. En total s'han fet mitja dotzena d'entrades i registres simultanis per desarticular un grup criminal acusat d'un delicte contra la salut pública. La investigació, que segueix oberta, va començar fa 4 mesos i ha permès posar al descobert 2 grans plantacions de marihuana. Per part de la policia catalana, el dispositiu ha estat coordinat per la Divisió d'Investigació Criminal i han participat en ell agents de la Brigada Mòbil, el Grup Especial d'Intervenció, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, així com de les àrees de Seguretat Ciutadana, Subsol, Canina i Policia Científica.
El Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia ha identificat el policia que va disparar la bala de goma Roger Espanyol davant l'escola Ramon Llull de Barcelona l'1 d'octubre de 2017. Ho han aconseguit gràcies a imatges i vídeos de mitjans de comunicació i de la ciutadania. Roger Espanyol ha perdut la visió de l'ull per l'impacte de la bala, que està prohibida a Catalunya. El Centre Irídia demanarà que s'imputi al seu superior immediat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. L'associació Irídia ha dedicat 1.800 hores, l'equivalent a 75 dies, a fixar-se en els detalls dels vídeos. Han mirat els policies des de diferents angles i n'han examinat detalls. L'estatura, la gorra a la cintura, que no duia genolleres, els guants lligats a l'esquena. I amb un programa informàtic de mesuraments corporals han apuntat l'autor del tret que fereix Roger Espanyol. L'advocada Anaïs Franquesa ha destacat la importància de la identificació.
És la primera vegada que en un cas de bales de goma a l'estat espanyol podem identificar l'autor del tret. No havia passat mai. Sempre hi havia el joc constant i l'encobriment constant dels agents. Ara, per primera vegada, estem apuntant a una persona concreta.
Irídia ha demanat que s'imputi també al cap superior de la gent perquè asseguren que ordena continuar disparant les persones que ajuden Roger Espanyol quan ja és ferit a terra. L'escopeter va declarar com a investigat davant el jutge. Va assumir haver disparat bales de goma, però va negar haver-ho fet contra Espanyol.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
En política, Manuel Valls continuarà com a regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona malgrat el trencament amb Ciutadans. Després de la marxa de Celestino Corbacho a la formació taronja, Valls ha atacat amb duresa el partit, a qui acusa d'atiar la confrontació a Catalunya per guanyar vots a Espanya. També els ha retret els pactes amb Vox. A més, Valls no es penedeix d'haver votat la investidura d'Ada Colau. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En roda de premsa, Manuel Valls ha anunciat que mantindrà l'acte de regidor. Això, tot i el trencament amb Ciutadans, a qui acusa d'utilitzar com a excusa el vot favorable a Colau per trencar amb ell, quan en realitat ha dit es tracta d'un problema polític.
Ciudadanos se dice liberal, progresista y europeísta, pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta, de hecho, con una formación illiberal, reaccionaria y antieuropea.
Reblant el clau, Valls ha assegurat que Ciutadans viu de la tensió i el conflicte, i del com pitjor, millor. També ha tornat a justificar el seu vot favorable a la investidura d'Ada Colau.
N'estic molt orgullós, perquè és la senyora Colau la mateixa cosa que el senyor Maragall. No, ignorar això és absurd o mentir.
Però Valls també ha aprofitat per llançar el primer dard a l'alcaldessa.
Immediatament hagi reposat un llaç groc a la façana de l'Ajuntament. És lamentable i reprovable. Li demano de treure'l i de respectar sempre l'estat de dret.
Manuel Valls també ha titllat d'incomprensible la decisió de Celestino Corbacho d'anar-se'n amb Ciutadans. Tot apunta que l'expresident de la Diputació de Barcelona amb el PSC tornarà a l'ens provincial, aquest cop de la mà del Partit Taronja.
On es manté per ara el pacte de les forces que van investir alcaldessa la republicana Mireia Ingla és a Sant Cugat del Vallès. Ingla ha parlat avui per primera vegada dels seus objectius de mandat. La nova alcaldessa assegura que buscarà en tot moment el consens amb les forces que van signar el pacte de ciutat. Cugat.cat, Pau Vázquez.
En una entrevista a Cugat Mèdia, la primera des de que Ingla és alcaldessa, ha assegurat que no perdran el temps amb allò que no estan d'acord, amb els partits que conformaran el govern, Esquerra Més, el PSC, Procés Constituent, i se centraran en les coses amb què estan d'acord, que són moltes. A més, Ingla ha explicat que estan acabant de tancar el Cartipàs, que estarà llest abans de la Festa Major i que tindrà una tinença d'alcaldia dedicada a la transparència. Serà un govern molt compartit i molt equitatiu, ha explicat Ingla entre les tres forces que el formaran.
Perquè venim aquí a fer política local, doncs en el moment en què es portin al ple determinades decisions en un sentit o en un altre, el ple votarà. I els acords del ple, aquest govern es compromet i aquesta alcaldessa a complir-los.
Ingla també ha anunciat que es reunirà amb el santcugatenc Raül Romeva en presó preventiva pel cas de l'1 d'octubre aquest divendres i li explicarà aquest pacte de ciutat.
A la resta del territori continuen configurant-se els cartipassos municipals, especialment allà on s'ha aconseguit majoria absoluta. A Torredembarra, Esquerra, amb nou regidors, no li ha calgut suport extern per reprovar-lo. El nou cartipàs repeteix àrees, però també augmenta competències. Ona la Torre, Josep Sánchez.
Segons ha avançat Rovira en declaracions a Ona la Torre, les novetats més destacades passen per l'ampliació de competències d'alguns dels regidors republicans que repeteixen de l'anterior mandat. Així, Josep Maria Guasch, que afegeix l'àrea d'urbanisme a les d'Hisenda i Comerç, Indústria i Activitats, i Raül García serà el responsable de Via Pública i Manteniment, a més de Festes i Esports. Pel que fa a Núria Batet, perd les competències en Festes i Biblioteca per donar un impuls a l'àrea de Patrimoni. A més, assumeix el càrrec de primera tinent d'alcaldia. L'alcalde explica que ha fet el repartiment de competències en base a l'experiència dels regidors i de les seves capacitats.
Els criteris que hem seguit és una mica tenir en compte els regidors que ja tenim experiència i després també les capacitats de cada un i la disponibilitat.
El nou govern també recupera la regidoria de participació ciutadana que assumirà Margaret Rovira juntament amb Acció Social i Cooperació.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'Ajuntament de Tarragona ha tombat el projecte de parc aquàtic previst per la platja de Tamarit, que ja comptava amb el vistiplau del Departament de Territori i Sostenibilitat. El consistori no autoritza la instal·lació d'aquest parc per criteris mediambientals, assumint així part de les denúncies fetes per grups ecologistes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
El conseller de Domini Públic, Xavier Puig, ha desestimat la proposta després d'avaluar-la per tal de preservar el caràcter de la platja natural de Tamarit i el valor paisatgístic de la desembocadura del Gaià. També han tingut en compte que la possible afluència d'usuaris podria comportar problemes de mobilitat en l'entorn. Recordem que l'associació mediambiental La Sínia havia denunciat que la plataforma aquàtica no comptava amb un estudi d'impacte ambiental. Héctor Álvarez n'és el portaveu.
I això ha passat pel seguiment que es fa del pla d'usos de la platja, que cada estiu doncs, determina, doncs, per exemple, on va el xiringuito, on van les hamaques, doncs ha implicat que no s'ha fet una avaluació d'impacte ambiental.
Per la seva banda, l'empresa promotora de Tamarit, Bit Resort, ha emès un comunicat on lamenten les molèsties que han pogut ocasionar els veïns de la zona. També expliquen que abans de presentar el projecte s'havia fet un estudi i anàlisi de l'entorn natural i que la plataforma estava dissenyada per tenir cura del medi marí.
La plataforma en defensa de les terres del Sénia se sent insultada per les explicacions de Florentino Pérez al Parlament sobre la plataforma de gas Castor. A més, alerten del risc que suposa l'estat actual de la plataforma amb pous segellats de manera temporal.
El portaveu de la plataforma, Abelio Montfort, no es creu les paraules de Florentino Pérez. Diu que s'ha rigut de tothom i que la seva compareixença al Parlament demostra la soberbia del poder i d'algú que es creu capaç de dir el que vulgui amb la garantia que no se li farà res ni ningú li dirà res. Ho ha explicat a la xarxa.
Això és la soberbia del poder i dels diners que ja li permet dir qualsevol cosa sabent que ningú l'atacarà i ningú li dirà res. Que el que ell diu, com diem aquí, va a missa. Però això no va a missa. El que va fer va ser riure-se'n de tots, de tots, de tots.
Montfort també parla d'interessos ocults i comissions cobrades de sotamà amb gestions que afecten la mateixa plataforma i recorda que els pous encara estan segellats parcialment amb unes planxes que tenen data de caducitat. Tem que el problema s'agreugi si l'estructura no es desmantella aviat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. L'agència tributària ha embargat la cooperativa Oliverera del Baix Ebre fins que no es resolgui el deute de més de 100.000 euros que arrossega l'entitat amb seu a Camarles. Ja fa anys que la cooperativa passa per dificultats econòmiques i fa només 3 mesos el seu president, Hilario Curto, va ser denunciat precisament per ocultar els comptes. Té tota la informació en exclusiva a Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa, més detalls.
Segons ha tingut accés en exclusiva a Canal Terres de l'Ebre, el passat 27 de maig l'agència tributària va enviar una ordre preventiva d'embargament sobre la finca reclamant 117.000 euros a la cooperativa, una retelar de l'immoble per l'impagament d'aquest deute pendent que apareix al registre de la propietat de Tortosa. La cooperativa no el perdrà si paga la xifra exigida. Des de fa anys que la cooperativa Oliverera del Baix Ebre viu una mala maró econòmica. El Departament de Treball ha confirmat al Canal Terres de l'Ebre que l'últim cop que el president de l'entitat Llobregat, Hilari Curto, va presentar els comptes va ser el 2014, tenint en compte que el 2013 la cooperativa va liquidar la secció de crèdit. A Camarles la ciutadania viu amb tensió aquesta situació. Molts en són socis i ja donen per perdut els diners que els deu la cooperativa per les seves olives, garrofes o ametlles. Fins i tot hi ha treballadors que fan més de 8 mesos que no cobren.
Unió de Pagesos preveu que la demanda de mà d'obra per la campanya de la fruita s'incrementarà fins un 30% en relació a l'any passat. Segons el Servei d'Ocupació de Catalunya, l'any passat es van contractar unes 30.000 persones per la campanya, la major part per treballar a les comarques de Lleida. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Un dels fets que explica aquest increment és la meteorologia. La campanya passada hi va haver menys producció com a conseqüència de les gelades i, en conseqüència, van fer falta menys persones per la collita. Enguany, però, la producció és superior i per això farà falta més gent. D'altra banda, el sindicat també insisteix en reclamar a les administracions mesures per gestionar de forma eficaç la campanya com compensacions per fer front a la pujada del salari mínim interprofessional. Salomó Torres és el vicepresident de la Fundació Pagesos Solidaris d'Unió de Pagesos.
El que nosaltres diem és que l'impacte d'aquesta pujada és de quasi un 20% i el que sí li reclamem a l'administració és que faci una balança, és a dir, que no es carregui tot l'impacte en l'empresari.
Altres reclamacions fetes pel sindicat en relació amb la campanya de la fruita és l'ampliació o la construcció de nous allotjaments per als temporers.
En cultura, Palamós tornarà a acollir amb So de Cobla el festival que va néixer amb l'objectiu de divulgar el so d'aquest històric gènere musical més enllà de les creacions més clàssiques. En aquesta tercera edició que s'ha presentat avui a Girona hi haurà tres produccions pròpies, entre les quals destaca un concert amb Obeses i la Cobla Berga Jove. FM Girona, Siso García.
Un festival que pretén convertir-se en un referent del món de la cobla arreu del país. Adrià Bausó és codirector de Amb So de Cobla.
Creixem amb propostes que ens arriben, que també és una mica el sentit de la creació d'aquest festival, no? Motivar els creadors del nostre país a que escriguin, arrangin, facin propostes noves amb so de cobla.
Com és habitual, el festival continuarà acostant la música moderna a través del so de cobla. En aquest sentit, un dels concerts més trencadors serà el que protagonitzaran Obeses, la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses, un espectacle on s'interpretaran peces icòniques del grup arranjades per l'ocasió, a més de peces que formen part del repertori clàssic de la sardana. Altres produccions del festival seran l'actuació de Big Cat, de música llatina, i el concert de Llibert Fortuny amb la banda que s'ha anomenat Electrocobla Song. Unes propostes que sumen a la resta de concerts i que busquen atreure un públic no habituat a aquesta música.
El Festival Internacional de Música de Tarragona arriba a la 19a edició. El certamen organitzat per l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona arrenca amb un programa de concerts amb artistes de renom com Andrea Motis o el grup Rigui per Xics de Penguins. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
El programa de concerts tindrà diversos estils i intèrprets molt diversos, com és el cas del gènere reggae, com a espectacle familiar a partir de 7:45 del vespre fins al gènere del rock and roll amb el quintet de metal Black Tubras i de la banda Grau Professional del Conservador. Escoltem el coordinador del Festival Internacional de Música, Jordi Massip.
I aquests professors doncs, venen amb diferents especialitats, no? I els concerts van una mica també lligats al que són els cursos, perquè dins del festival el que intentem és poder arribar a tots els públics.
La festa de concerts es realitzarà a l'Auditori de la Diputació i seran jornades d'aprenentatge adreçades a estudiants de música de diversos graus i que toquin diversos instruments. Hi haurà prop d'una desena de cursos adreçats a alumnes que vulguin perfeccionar la tècnica i la interpretació instrumental de la mà de professors i solistes de reconegut prestigi internacional.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei patins, Ferran López entrenarà el Calafell la propera temporada.
El tècnic de Sant Sadurní, guanyador d'una Copa del Rei, una Sergi i una Copa Continental amb el Noia, arribarà a Calafell procedent de l'Igualada. López ja havia anunciat abans que acabés el campionat que no seguiria a la capital de l'Anoia després de 4 temporades dirigint l'equip arlequinat. Ocuparà el lloc de Jordi Esteve i dirigirà una plantilla molt similar a la del curs passat després de les renovacions confirmades d'Oriol Palau, Àngel Rodríguez, Sergi Romeu, Martí Serra i Sergi Torner. Corporacions fins al moment de David París i Arnau Xaus.
El Noia Freixenet incorpora Jordi Ferrer per la temporada 2019-2020.
Jordi Ferrer torna a l'Olímpic, on va jugar durant 2 anys quan era infantil. Prové del Vendrell, on ha jugat les 6 últimes temporades i ha guanyat una Copa del Rei i una Lliga Catalana.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Amb la vista posada ja en la propera temporada, el noi freixenet va donar a conèixer ahir la darrera incorporació a l'equip. Es tracta de Jordi Ferrer, que torna a l'Olímpic, on hi va jugar durant 2 anys quan era infantil. Ferrer arriba procedent del Vendrell, on ha jugat les 6 darreres temporades i ha guanyat una Copa del Rei i una Lliga Catalana. Abans, però, va passar per les categories formatives del Futbol Club Barcelona, on hi va estar 5 anys, per després jugar 2 temporades al Tenerife, on va guanyar la Copa de les Serps, i passar també pel Vilanova i el Reus. Amb aquesta incorporació es tanquen els fitxatges per a la temporada vinent, que es presentaran demà mateix a les 7 de la tarda a l'Ateneu. Així doncs, Ferrer i Pol Manrubia, les dues cares noves pel projecte de l'any vinent, s'assumaran als porters Xus Fernández i Martí Zapater i també als jugadors Aleix Esteller, Xavi Costa i Sergi Aragonès.
El Lleida llista contrarresta les baixes amb 5 fitxatges.
Els lleidatans han activat les altes de cara a la temporada vinent, on la plantilla tindrà un important canvi d'imatge. Maxi Oruste i els germans Di Benedetto han marxat al Liceo. Aquestes 3 baixes cal sumar la de César Canedo i la retirada de les pistes de Jordi Chichi Creus.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La setmana passada ja avisàvem que el Lleida llista havia de començar a activar els fitxatges i les altes, i al llarg d'aquests darrers dies els llistats es reforçaran de fins a 5 jugadors. El davanter argentí Mauro Giuliani, l'internacional francès Nathan Gueflot, provinent de la Vendeng, equip on també van jugar i Bruno i Roberto Di Benedetto, Marc Palazón del Girona, el defensa de 30 anys de l'Igualada i ex del Liceu Oriol Vives, i en les properes hores es tancarà la sessió d'Àlex Josef, jugador de 19 anys, que milita al Barça l'ACB de l'Hockey Plata, tot i que ja ha debutat amb el primer equip blaugrana. Amb aquests reforços, sembla que el Lleida llista pot donar per tancada una plantilla que, veient el palmarès dels lleidatans en les 2 darreres temporades a nivell europeu, sense cap mena de dubte serà el màxim de competitiva possible, tant a nivell nacional com continental.
Sant Cugat del Vallès, preparada per acollir els World Roller Games d'hoquei patins.
Sant Cugat acollirà del 7 al 13 de juliol la competició d'hoquei patins al pavelló 2 de la Rambla del Celler. La categoria internacional Championship, tant masculina com femenina, reunirà 15 seleccions. 7 seleccions femenines i 8 masculines lluitaran per quedar campiones de grup. La disciplina d'hoquei patins del Roller Games es divideix en les categories World Championship, Primera Divisió i Intercontinental Championship.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Trencar amb el binomi dona-home significa assumir la diversitat afectiva, sexual i de gènere de la nostra societat.
28 de juny, dia per l'alliberament de lesbianes, gais, transsexuals.
Easy, oh baby, don't hate me. You probably think I'm crazy.
saying it's stupid and foolish the way we've been behaving. Yeah. So don't keep dragging this on and on when you know that you're wrong. You're wrong. I don't wanna fight tonight. I'ma let you be right. Forget you love me. Hey, yeah. Love me, love me. Don't forget you love me. Hey, yeah. Oh, hey, hey. I don't wanna fight tonight. I'ma let you be right, babe. I don't wanna fight.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.